El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, 9 i 21 minuts. Estan escoltant la tertúlia de cuat.cat, del gall del monestir, avui en companyia del Toni Ramon. Molt bon dia.
Bon dia.
Del Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
I de l'Ester Castanyer, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs avui dimarts encara continuem una mica amb el, podríem dir, la telenovela que tenim instaurada a Madrid, i això que fa unes setmanes passava al revés. Però ara desgranem una mica el que està passant allà. També vam tenir ple ahir, i sobretot volia fer una de la remarca que va ser important, va ser un ple multitudinari, també perquè es feia doncs la proposta de nomenar fill predilecte a Pere Grau, al mossèn de les Planes, i que va acollir força suport per part dels veïns d'aquest districte, una trajectòria de més de 50 anys vinculat al barri que va traspassar l'any passat, i que d'alguna manera doncs es posa fil a l'agulla per fer-lo fill predilecte amb la moció presentada ahir al ple. No sé si vosaltres veu seguir ahir al ple, va ser dels llarguets. Comentaven que s'havien equilibrat una mica els horaris amb la Mercè Conesa la setmana passada, però era tot un miratge, podríem dir, i tornem als horaris llargs amb força mocions. Coses que també es van aprovar ahir al ple, sobre la revisió del valor cadastral de la ciutat. Recordem que des del 2005 no es feia. Des del grup municipal d'Esquerra Més, el que es proposava és tornar a fer una fotografia, no ni per augmentar el valor impositiu de l'Ajuntament ni per rebaixar, diguéssim, l'IBI per part dels contribuents, simplement per fer una fotografia. I també un altre tema que l'Ester, que porta aquí molta trajectòria aquí a la ràdio, és Cal Castillo, que és un tema estrella. És un tema estrella, finalment, amb l'aprovació, amb el suport, en aquest cas, sabent si ho diré bé, sí, de l'equip de govern del regidor de procés constituent Dimitri de Franc, es donarà, i amb l'abstenció d'Esquerra i el PP, es dona per aprovada la proposta d'expropiació de Cal Castillo per aquests 51.000 euros al propietari. Un nucli que teníem aquí a Collserola, al barri de Sol i Aire, i que sempre ha estat notícia en part per reivindicacions del mateix propietari, per la posició de l'Ajuntament que no veia clar l'activitat de l'Ajuntament i del parc de Collserola d'aquest equipament, i que finalment doncs serà una mica més de la ciutat amb aquesta granja, proposta de granja escola.
Clar, és que aquest era un tema complicat en el sentit que aquest nucli zoològic de Cal Castillo no tenia els requisits legals. Per tant, doncs aquí hi havia un inconvenient, però per altra, doncs fa una funció pedagògica important. Les escoles hi van a visitar-lo, les famílies. Llavors hi havia una mica la contraposició entre una cosa que no estava ben constituïda legalment i una cosa que era apreciada per la ciutat, que feia una funció. Ja, com deies, aquí ja fa anys que en parlem, jo crec que vam portar doncs gairebé 20 anys amb aquest tema sobre la taula. I finalment doncs ja fa temps que es buscaven vies per resoldre-ho, i una mica és donar sortida a aquesta cosa que va muntar un particular doncs pel seu interès, però que realment doncs ha tret molt l'atenció d'escoles, de famílies, de gent que ho va visitar, i que per tant té la seva funció. Si anem camí d'alguna manera d'aconseguir solvent aquesta situació, crec que benvingut.
I heu anat alguna vegada a Cal Castillo?
Sí, hi he estat. Però no, el problema, bueno, una mica ja ho desgranava l'Ester, no? O sigui, és l'atractiu, no? I la feina que feien, no? Els expropietaris, que topava doncs amb la legalitat, amb l'activitat dins del parc de Collserola, després, bueno, amb, clar, els que no hi entenem, no? Amb la cura o l'estat dels espais, dels animals, no? Que també se'n podria parlar, bueno... Doncs,
sí, de fet també és un tema que ha sortit algun cop, de com estaven o com no estaven els animals allà.
Exacte, o sigui, des del desconeixement tu pots veure una activitat doncs molt atractiva, portar-hi les criatures, però, clar, quins són o com han de ser els espais doncs perquè aquests animals, en alguns casos salvatges, doncs estiguin amb una vida amb qualitat, doncs ja és més delicat. Com sempre, no?, topa interès i atractiu amb legalitat, doncs jo crec que anem a un mal menor, sigui, sí que hi ha una part de pèrdua doncs, de l'activitat, d'animals que ja no hi seran i, per tant, doncs, de criatures i famílies doncs, que no podran veure al costat de casa doncs, aquests animals.
Nemo, per exemple.
Però almenys diguéssim que no desapareix l'activitat, aquest format doncs, de granja escola, jo crec que optimitzarà molt més l'espai i segurament s'adequarà també al que són els animals que tindran i a l'espai del Pla de Collserola.
L'oposició posa sobre la taula la viabilitat del projecte perquè, precisament, d'alguna manera doncs, sembla que s'ha buscat com la manera de justificar la continuïtat d'un projecte sí o sí, després també una mica el recorregut que ha tingut, podríem dir històricament, a la ciutat, però fins a quin punt pot ser atractiu o no un projecte així, malgrat l'èxit, com dèiem, de gent que s'atensava a l'equipament espontàniament, o crec que inclús escoles anaven també allà, vull dir que...
Sí, no, l'èxit hi és, i a més la presència, inclús, jo recordo una festa de tardor, que van baixar uns quants animals i, bueno, va ser l'atracció d'aquell any, vull dir. Home, jo el que veig de positiu és de que, bueno, ja han posat fil a l'agulla per solucionar el tema i és important de que, bueno, es posi ordre, si hi ha animals que no poden estar-hi, pues que no hi siguin, en fi, deixar-ho tot una miqueta en el seu lloc, no? I la sortida de la granja escola a mi no em sembla gens malament, no? Vull dir, em sembla correcte.
Jo estic molt d'acord amb això que diu el Jordi. Jo he de confessar que n'he parlat molt, però no hi he estat mai. Coses que passen. Però, en tot cas, jo crec que, a veure, jo de petita amb l'escola vam anar més d'un cop a una granja escola i anàvem a veure els animals i aprendre com se'n tenia cura. I crec que és una cosa que és educativa i que és interessant pels nens. I si al mig de Collserola podem tenir un espai així ben regulat i que compleixi les condicions, per mi és interessant. A veure, quantes escoles d'aquí s'han cugat? No moltes, perquè les instal·lacions no ho permeten, però n'hi ha que tenen animals i que els ensenyen...
Pins al Vallès.
Exacte, sí, i que els ensenyen als nens doncs, a tenir-ne cura, prendre una responsabilitat. Aquests, els animals de Cal Castillo, són animals que no pots tenir en una escola, però jo crec que està bé que les famílies...
Que a vegades
famílies...
és més complicat que les escoles puguin tenir animals.
Sí, per això, i que crec que està bé que hi hagin aquests espais... que als nens els agraden, que permeten explicar-los coses, que els hi permet passar un dia a l'aire lliure, que hi puguin anar les famílies. És un marc de convivència amb la natura diferent i que jo crec que és positiu que el tinguem en aquest entorn i no ens n'haguem d'anar, doncs, m'ho estic inventant, però vull dir, el centre de Catalunya, que també està molt bé, però per marxar 2-3 dies, però poder-ho fer aquí un dia, anar i tornar una estona, doncs a mi em sembla molt positiu.
Doncs jo que hi he estat 2 vegades, no, potser n'hi he estat més, però jo de passada per algun recorregut de Collserola.
Ho veig
però...
canviava els redactors.
Exacte, però hi he estat per temes de ràdio i la veritat és que el Josep Castillo, l'ex o propietari d'aquest nucli, estava al límit també, perquè sí. És veritat que encara que ho veiem des de fora, aquest senyor vivia intensament, vull dir, era una activitat i era, deia, jo perdo diners aquí perquè al cap i a la fi no sé ni si cobrava entrada o no sé com anava, però era una dedicació i jo crec que ja era una persona que estava al límit en aquesta situació, sobretot quan també doncs, va haver de, recordem que pel tema de les espècies que tenia, va haver de tornar les 20 eines que tenia perquè no podien estar en el tema de l'ecosistema, també hi havia un informe pel mig del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en el que deia també que les instal·lacions no estaven. Bé, doncs sembla que al final doncs, ja tenim solució. Un altre tema, parlant d'escoles, sobre l'acord marc regulador del servei de menjador que ha proposat la Generalitat i que Sant Cugat, com d'altres ciutats, s'hi han mostrat en contra. Recordem que amb aquest nou acord el que es planteja és que els serveis de menjadors passin a ser una concessió comarcal, més enllà de les competències dels propis ajuntaments o consistoris. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Cugat, malgrat tenir el mateix color que la Generalitat, s'hi ha mostrat en contra, sobretot perquè considera que una de les competències haurien de ser també implicar les AMPAs en aquest tipus de concessions i dos, també promocionar el que serien les petites empreses de la pròpia comarca o del mateix municipi, cosa que amb aquest nou acord, amb aquest nou marc, no ho permetria. La majoria d'escoles, jo crec que de manera unànime s'hi han mostrat en contra. No sé què en penseu, si... D'una banda, hi ha un tema d'escalabilitat econòmica, d'economia d'escala que planteja la Generalitat per a reduir costos i de l'altra també que les AMPAs no passin a ser simplement audiència de totes les decisions que prenen.
Jo aquí, els que teniu fills, potser podeu opinar amb més...
No, bueno, pensant en una ciutat com Sant Cugat, diguéssim que hem anat a crear un problema, no hi era. Desconec, i ho he de confessar, diguéssim, la realitat en altres municipis en aquest tema, però... un servei on les AMPAs hi tenien molt a dir, la pròpia escola també, on el cost és assumit pels pares i mares. Vull dir que no, podem anar a buscar economia d'escala, però que ens ho preguntin els pares si la volem anar a buscar en aquest cas, no? I a més, en moltes escoles s'havia fet l'esforç, doncs, en alguns casos fins i tot tenint cuina pròpia, anant a buscar aliments ecològics, no? Vull dir que s'ha fet un esforç, doncs, per anar millorant, no?, el que és l'alimentació dels fills, ja no des d'un punt de vista nutricionista, que òbviament els menús d'escola tots han de passar un control i han de ser equilibrats, i hi ha qui se'ls mira i els signa, això ja ho deixo a part, sinó una mica que l'estona de menjador també fos una part de l'educació de les criatures, no? amb la diversitat dels aliments, amb l'origen dels aliments, etc. I torno a dir, un servei que assumim els pares, per tant no sé fins a quin punt ara ha d'haver-hi aquest interès, doncs, d'anar a buscar una macroconcessió per abaratir uns costos, doncs torno a dir, jo, amb un servei que no només és vital per l'alimentació de les criatures, sinó també per la seva educació i també, doncs, per la promoció, com dèiem, ja no només d'empreses petites, sinó de productors locals, de productors de proximitat, i que sigui un pas més, doncs, de l'educació cap a un consum responsable dels nens i nenes. Jo crec que el menjador és una part importantíssima del dia que estan a l'escola els nens i nenes, i crec que perdríem moltes oportunitats també educatives amb aquestes externalitzacions a l'engròs, no? I jo crec que aquí aplaudeixo, doncs, la valentia de l'Ajuntament de Sant Cugat, que tot i ser de Convergència Democràtica, doncs està en contra d'aquesta proposta de la Generalitat, i òbviament les AMPAs, doncs, s'han posat, no direm peu de guerra, però sí, doncs, molt amatents a que això no tiri endavant i que es faci marxa enrere amb el que crec, torno a dir, amb la creació d'un problema on no hi era.
Jo crec que fins ara la gestió dels menjadors ha sigut, bueno, òptima, crec jo, I a més hem de tenir la suficient confiança com perquè continuï així, perquè bueno, la quantitat de controls, tant el que es fa directament, diguem, des de l'escola, com els que van per càtering i beneficien, doncs, l'economia local, estan supercontrolats, vull dir, hi ha una confiança total, no? A part de totes aquestes avantatges que deia en Toni, és que jo crec que ens hem, no sé, no ho veig clar. L'única explicació que podria trobar és el fet de concentrar-ho, és la facilitat de control de les empreses de que ho facin bé, però és que
però això
ho tenim, no, superat. Exacte, no és garantia.
Recordem un cas a Sabadell i Terrassa en què es va, no sé quins cursos, però no fa massa, hi havia un càtering d'aquí del Vallès que va aconseguir no sé quantes concessions, sí, a Terrassa Sabadell, i van tenir un problema gros d'intoxicació.
Com més gent serveixes, si tens un problema, més gent afecta.
Exactament, i els trasllats dels aliments t'obliga a fer-los amb un horari més de pressa. És a dir, no és el mateix menjar-te un puré qualsevol ha fet 2 hores abans, o fet 6 hores abans, o 10 hores abans, o 12 hores abans. Vull dir, totes aquestes coses també tenen el seu valor.
A més, el tema de la cuina o del menjador escolar, no? que diguéssim, les AMPAs i les escoles perdrien, no?, molt, o tot,
sí,
el poder de decisió.
Exacte.
A veure, és un punt molt sensible de les escoles. Jo recordo quan anàvem a veure les escoles quan havíem d'escollir per les inscripcions de P3, i era la pregunta estrella a totes les escoles que vaig visitar. Tenen cuina pròpia? No? El que tinc, d'on ve? Quin és? Quins criteris se segueixen per escollir l'origen dels... O sigui, que els pares, més enllà dels projectes educatius, una de les qüestions que valoraven molt al veure anar a visitar les escoles era els serveis de menjador. I després, en analogia al que és la política i a la gestió del dia a dia de qualsevol escola, centre o fins i tot ajuntament, tot el que sigui gestió de proximitat és molt més positiu pel resultat final, i això no ens cansem de dir-ho. L'altre dia que escollíem per nou president ens n'alegràvem de que fos alcalde i que per tant entengués no? que des del poder municipal, des de la proximitat, des de la trinxera, des de la veure la cara al veí, doncs per mi això és exactament el mateix. Ara imaginem-nos doncs, que ara venen els menjadors però que després vingui la gestió de monitoratges o d'extraescolars, no? De dir que des de no ho sé, des de la seu de la Conselleria d'Educació decidissin el model d'extraescolar de l'escola Collserola o de l'escola Pits del Vallès o de l'escola Joan Maragall. No, em semblaria una absurditat. I sobretot defensar això, la descentralització i la decisió que pugui prendre cada escola, cada AMPA, des de la proximitat i des de la bona atenció als nens i nenes.
No deixa de sobtar, i ara, perdoneu si en alguna cosa m'equivoco, tampoc és un tema que domini moltíssim, però que fa un temps es donés als centres educatius certa llibertat per escollir els seus docents i presentar un projecte propi.
Sí.
I en canvi,
fa molts anys ja que existeix.
I en canvi ara doncs, una cosa que sempre s'ha fet i que funciona bé, com la gestió del menjador escolar i del menjar, es vulgui generalitzar. És com perquè tu pots escollir doncs, el que deia el Toni, d'aprofitar a vegades el menjador doncs, per intentar també educar doncs, en la multiculturalitat, etc. Això et pot encaixar en el teu projecte educatiu i pot formar part del teu projecte educatiu.
I em
sembla una mica que són dos coses en aquest cas que xoquen i que no acabo d'entendre el per què quan és això. Tampoc no tinc ara constància, segur que n'hi ha hagut algun, però de problemes vinculats en aquesta gestió que s'està fent dels menjadors escolars i de les cuines. Però
jo inclús hi podria afegir una cosa. Hi ha activitats dels cursos més alts, 5è, 6è, de que fan l'hort dins de l'escola.
Sí.
És a dir, és una manera també de pedagògica, quasi que no han de fer cap esforç per explicar-ho, sinó que senzillament veus l'hort i després ho trobes a taula.
No, no sé.
Vull dir, clar, aquestes coses tenen la seva importància. Tot això desapareixeria.
Doncs aquest és l'apunt sobre els menjadors. També el que dèiem una mica a la línia de l'Ester sobre el tema de regulació de certs àmbits de l'educació. En unes esferes s'ha fet molt, en d'altres, en el mateix cas dels menjadors també es va fer regulacions en aquest cas generals, que jo crec que eren per un bé comú, com és el tema de les titulacions a molts monitors.
Exacte.
De la gent que manipulava aliments. Això s'entén que evidentment doncs, s'ha de complir, tot i que va haver-hi revolta en el seu dia, igual que va passar amb les entitats esportives.
Per això el que deia però el Jordi de no és el mateix cuinar una cosa una hora abans que sis hores abans o portar-la. Jo, per exemple, recordo amb pànic alguns àpats de la meva escola, i en general el menjar era bo, eh? I sempre pensava, això és perquè ho fan per molta gent. La veritat, em sembla que es feia en cuina pròpia i, per exemple, he trigat molts anys a poder menjar cigrons, perquè els cigrons que em donaven a l'escola eren una espècie de pasta de color taronja que era immenjable. I dius, clar, és que realment fer menjar per molta gent i haver-lo de repartir, doncs té les seves conseqüències.
Ai,
també.
I
després els nens, al menjador escolar, n'hi ha que mengen de conya i n'hi ha que no ho volen ni veure, i a vegades
però
és justificat.
Però
i no perquè menjar no sigui bo,
clar,
sinó perquè l'has fet moltes hores abans, etc.
El que no els hi han fet és una enquesta als nens que no opinen sobre menjar.
Però
bueno,
una
sortiria
cosa és el que els agrada i el que no els agrada, i l'altra és el menjar que t'han cuinat 8 hores abans i que ha anat amb furgoneta, evidentment en bones condicions, però vull dir que s'ha hagut de transportar, etc. Les condicions del menjar són diferents per molt bona qualitat.
El cas és que fins ara era decisió d'escoles, vull dir, hi ha escoles que han tingut el catering i, com deia el Toni, doncs semblava que no hi havia aquí cap tipus de almenys problemes molt, molt aparents.
Exacte, com ho dic, escoles que de construcció, quan es van fer, no sé si l'altura de Can Mates o l'Oliver, no me'n recordo, que en el moment de construir les cuines, doncs van fer les cuines no prou, o sigui, pensant-les per catering, i les AMPAs volien cuina pròpia.
Exacte.
Per tant, primer, la impossibilitat de fer-ho, o les reformes que es plantejaven per poder tenir cuina pròpia. Per això, digues, és un tema sensible i on els pares hi estem molt atents i on hi volem continuar participant. Per tant,
jo ara
celebro la decisió de l'Ajuntament i espero que la Generalitat En aquest cas, i ara que hi ha nou govern, faci marxa enrere.
Jo ara us parlaré potser d'uns quants anys enrere, però és que el tema de menjador i el tema de monitors de migdia formava part molt important de tot el projecte educatiu del centre. És que era indestriable, vull dir, la filosofia que s'agafava educativa acabava lligant amb els menjadors i amb els monitoratges
i són coses i amb que les marquen, activitats, tots recordem, exacte, les gambarrades o no al menjador, exacte, les activitats amb els monitors, sí, de pati, uh-huh, extraescolars, o sigui que són coses que són importants.
En sí, aquest, sí, mateix sentit, diria que l'engegueta Ferrer que es feia és que els grups més grans, els alumnes que es quedaven habitualment al menjador, feien de monitors dels més petits, vull dir, també era...
És una altra activitat, evidentment. I al voltant de tot això hi havia la biblioteca de migdia, que era una cosa també que totes les escoles tenien una petita biblioteca i que no hi havia manera de posar-la en marxa. Quan jo em vaig ser, vull dir, quan hi tenia relació directa, vam lograr posar en marxa la biblioteca dels migdies. Bé perquè els nanos hi fessin deures o bé perquè anessin a llegir, però era una cosa que dins de tot el conjunt s'aprofitava per fer més coses.
Doncs, més temes d'ahir al ple. Hem parlat del tema de la revisió cadastral. Des del 2005 que no es feia aquesta fotografia, que va començar a tenir vigència a partir de les ordenances del 2006. Una fotografia que es va fer en el seu dia en el moment de les, podríem dir, de les vaques grosses. I ara, doncs, segurament, doncs, l'escenari seria un altre o no, perquè s'han cugat, recordem-ho, però...
S'hauria d'anar fent una revisió periòdica cada any.
En tot cas, 10 anys...
Sí, no? És així...
Jo crec que sí.
Es marca aquest termini de cada 10 anys. Quan es va fer el 2005, crec que es va dir que s'hauria de fer cada any acabat amb 1. Si no m'equivoco, o sigui, s'hauria d'haver fet el 2001, s'hauria d'haver fet el 2011, si no m'equivoco, però bueno, 10 anys,
però ja avantar,
és més que correcte fer la revisió, que com deies, això no vol dir que encareixi o estalviem IBI, perquè de fet després es variarà el tipus impositiu, uh-huh, i podem deixar-ho igual,
exacte,
o pujar-ho o baixar-ho, o sigui, de fet que la gent estigui tranquil·la, que senzillament és saber el valor cadastral a dia d'avui dels immobles de la ciutat, i els IBIs es calcularan amb el tipus impositiu que es decideixi i ja veurem quin és. Quan el 2005, quan es va fer tota la nova valoració, va caldre baixar el tipus impositiu. Si s'hagués mantingut el tipus impositiu, el 2006 hagués hagut un IBI astronòmic, no? Per tant, va caldre tirar enrere. Per tant, això, doncs, confio que igualment es controlarà i quedarà estabilitzat.
Jo
o sigui, un augment serà raonable.
Sí, jo allò de la fotografia, primer pensant en la part econòmica, que no té per què, però la fotografia jo crec que s'ha d'actualitzar, perquè després hi ha molta gent que planifica sobre les últimes dades fetes. Uh-huh. És a dir, tot l'urbanisme, tota una sèrie d'instal·lacions, de serveis... Clar, si això no ho tenim ben actualitzat, és més farragós poder fer aquesta... En canvi, si es fa la fotografia, pues, això facilita molt les feines i pots planificar amb un criteri que 10 anys jo crec que aguanten. Més ja no ho sé, però com a mínim 10 anys aguantarien.
Jo, de fet, i no sóc urbanista ni economista, però crec que 10 anys és molt. Mira, ara en 10 anys, del 2005 a ara, hi ha hagut una crisi, estem en un procés de recuperació de la crisi, han canviat moltes coses. Jo crec que són coses, i potser m'equivoco molt, i té la seva lògica, però que cada 5 anys igual seria potser una mica també més, perquè després ens passa això, ho fem cada molts anys, i llavors la patacada pot ser tan gran a l'alça o a la baixa que hem de començar a tocar per altres bandes perquè no es noti tant, doncs potser... Però vaja, ja dic que ho dic amb desconeixement absolut d'aquesta qüestió concreta, més amb una lògica personal que potser no és aplicable.
I després però... els valors cadastrals no tenen res a veure amb els valors de mercat. Vull que, uh-huh, la crisi, exacte, ha afectat moltíssim els valors de mercat. M'agradaria veure si el 2011 s'hagués fet la valoració, realment els valors cadastrals, quina modificació haguessin tingut. Segurament no haguessin tingut els percentatges que han tingut els preus de mercat.
No, però em referia que en 10 anys passen moltes coses a nivell econòmic, a nivell social, a molts nivells, i jo no sé això com repercuteix o no en el valor cadastral, però és que hauria de ser una cosa aplicable una mica a tot. 10 anys són marges de temps molt llargs.
Transmissions patrimonials sí que afectaria en tema d'herències
i
temes
sí.
de... Bueno,
I compravendes.
Compravendes. Sí, sí. Un altre punt de ciutat que afectarà sobretot els veïns, simplement el tema de recollida de voluminosos, que fins ara es feia al carrer, passarà ara... es farà al carrer, perdó, i no als domicilis com es feia fins ara. També això, per poder gestionar-ho, també es farà una nova aplicació mòbil a l'Smart City de Sant Cugat per poder doncs, gestionar tot això, però bàsicament volia fer aquest apunt per tancar el tema perquè realment això afecta moltíssima gent al sistema en el moment en què modifica una mica els hàbits i costums de moltíssima gent.
Això ja feia temps que estava en estudi, s'estava sí. plantejant canviar el model i fer-ho cap aquí perquè el model actual tampoc no uh-huh. estava funcionant, i ho recordo perquè precisament doncs, vaig escriure un article sobre aquesta qüestió i m'explicaven, o sigui, sí que hi ha molta gent que fa servir el sistema de recollida de mobles uh-huh. i la veritat és que jo ho he de dir, és molt pràctic, igual triguen uns dies, uh-huh. d'acord, igual, però això. Escolta, t'ho venen a buscar, i però ho sabem tots que no parem de trobar-nos coses al costat dels contenidors, i per uh-huh. tant allà hi havia una cosa que no acaba de funcionar, clar. I era si es prioritza a recollir-lo dels contenidors, sovint no podem fer altres coses, i llavors s'estava replantejant el model i anar més cap al que hi ha, per exemple, a Barcelona, d'això, doncs tal dia es deixa al carrer o tal zona. Haurem de veure com funciona. A mi... En part em sap greu perquè a mi, per exemple, aquest servei m'anava molt bé, però vaja, en tot cas m'adaptaré a l'altre igual que ho he fet fins ara. No sé si això podrà solucionar que la gent, si, uh-huh. quan deixi les coses a fora el contenidor, com a mínim les deixi el dia que toqui.
Uh-huh. Per... Clar, jo l'he anat utilitzant també i he de dir que funcionava molt bé. Sí que trigaven dies, però menys d'una setmana, per tant...
Sí, era molt
àgil.
Sí.
I a veure, jo malauradament aquí sí que desconfio del canvi, en el sentit de que si una persona trucant al 010 li venen a buscar un moble a casa, és incapaç de fer-ho i el deixa al costat del contenidor, imagina que li diguin que l'ha de baixar un dimarts.
Sí, són dos dies, per tant, el nucli urbà
i el districte. Dubto que l'incívic, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que deixa els mobles al costat del contenidor ho deixi de fer, sincerament. O sigui, jo crec que hagués insistit fent una miqueta més de pedagogia amb aquesta recollida doncs, a domicili, i després, a veure, jo per sort i de moment no tinc cap problema per baixar un moble, però també pensem doncs, que pot haver-hi gent gran
que no pot.
O gent però
en aquest cas sí que se'ls hi fa el servei de recollida.
Doncs llavors ho celebro.
Les persones que per dificultats de salut, de data, etc., que no perfecte. Puguin baixar un moble... se'ls hi fa el servei...
Però ja et dic, jo malauradament desconfio molt de millorar que hi hagi aquest mobiliari escampat pel carrer, no per l'Ajuntament, no pels serveis de recollida, que, torno a dir, ho he fet servir, no tinc res a dir, sí. tot el contrari, funciona molt bé, sinó per l'incivisme de la gent, que deixa qualsevol cosa...
Jo crec
cosa
que precisament és per optimitzar, que com que la gent ho deixa, doncs
sí, llavors... Com igualment ho haurem d'anar a buscar al carrer...
No, és, podem dedicar més serveis a recollir aquests mobles i llavors ja els recollim tots, però tampoc no sé com funcionarà, perquè vull dir, aquí coincidim tots que el servei funciona molt bé, el problema exacte. És la gent, haurem de veure si ara d'aquesta manera com a mínim tenim la ciutat més neta perquè poden destinar més recursos a recollir el que la gent no deixa on toca, però clar, tampoc és un...
Jo crec, hi ha dues coses que em fan pensar que no anem massa bé. A veure, el fet de l'incivisme, de baixar les coses quan et dona la gana i deixar-ho allà, molestar la resta de veïns, perquè de vegades has estat trobes que no pots obrir els contenidors perquè t'ho han posat just davant de la tapa del contenidor. Totes aquestes molèsties em sembla que no canviaran pas massa. No canviaran pas massa. És el que dèieu. O sigui, dèiem fins ara que tardaven dos dies, tres dies a venir-te a casa. Ara que et diguin que el dijous ho has de baixar, malament. Ara, hi havia un altre criteri que potser no l'hem tret, i era de que en grunes rentabilitzava aquesta recollida domiciliària. Ara no rentabilitzarà.
No sé si s'ha previst...
Jo no sé qui ho recollirà.
Per exemple, que surt a concurs a la gestió del punt verd, etc., i que, per exemple, només s'hi podran presentar, llegir avui a cugat.cat, només s'hi podran presentar empreses que treballin doncs, amb col·lectius de reinserció sociolaboral o amb... No sé què passarà amb aquests mobles. Sí que hi havia una altra qüestió, això de l'aplicació que deies, també per poder fer intercanvi entre particulars, és a dir, no només llançar un moble, sinó tu oferir-lo a algú altre que el vulgui, sense contrapartida econòmica, doncs una cosa que ja es fa, que pots anar i deixar coses a la deixalleria i que algú altre ho reculli, doncs també facilita aquesta gestió. Jo no crec que engrunes i surti perdent aquí. Vull pensar que d'alguna manera s'ha contemplat aquesta rendibilització que fèiem, perquè també era positiva.
Engrunes també feia la recollida de cartró, si no recordo malament, sí, entre les seus municipals.
Sí, sí.
I a més continuarà el sistema de recollida, això sí, amb cita, i entenc que, entenc no, per a persones amb problemes de mobilitat, persones grans que no puguin baixar. No ho sucedi perquè no apareix almenys a la notícia que hem publicat nosaltres sobre el tema de qui s'encarregarà aquesta part, encara
aquesta
que siguin
recollida.
Dos dies al centre, correcte, un dia al districte.
Sí.
Per recollir els voluminosos, ja ho esbrinarem, això segur.
No sé si deu haver de sortir a concurs també aquesta qüestió.
És que hi ha les licitacions,
sí, però...
sobre el tema del punt verd que comentaves, del mercat de Torreblanca i el mòbil, però no fa referència en aquest cas a la recollida de voluminosos. Ens queden 10 minuts, 9 minuts per arribar a l'hora en punt. No sé si volíeu fer algun comentari. Tenim allò del no és no que ha dit el Pedro Sánchez al Rajoy i que s'aventura...
Rajoy molt ofès, també.
Sí, el no és no. I s'aventura doncs, que no hi haurà acord almenys a la primera volta. I també tenim altres escenaris, com és el cas de Ciutadans, en què està en aquest immediat res, en què no sap, jo crec, la direcció cap a on anar. I Podemos... que té ara també doncs, el seu propi embolic amb el tema de les seves formacions territorials que volen o no tenir representació pròpia al Congrés i que ara estan fent també aquests càlculs d'algoritmes per saber com s'ho han de fer. Com veieu una mica el mapa a Madrid? Esther.
Això no em deixava dormir. Estava dormint pensant vull anar a la tertúlia i diu... No, vaig a ser un punt maliciosa, però he de dir, i em sembla que ja ho he dit algun cop, que malgrat tot lo negatiu que té, que no es pugui constituir un govern, veig amb un punt de certa gràcia tots aquests problemes després de tot el que han arribat a dir de la situació de Catalunya. És una mica, abans de parlar, plantegeu-vos sí. Què us pot passar. Però bueno, en tot cas, ja ho dic, és un punt de malícia que en cap cas no obvia que això perjudica, doncs, evidentment, la governabilitat de l'estat espanyol. En tot cas, la veritat és que no li veig massa sortida ara mateix. N'acabarà tenint una, però tot plegat em sembla un despropòsit i el que em fa més gràcia és que un dels principals problemes segueix sent Catalunya, que dius, a veure, Catalunya és una bona part del país, es vol independitzar, no els deixeu, però en canvi és un dels problemes a l'hora de formar un govern, perquè PSOE, Ciutadans i Podem podrien constituir un acord sense cap problema si no fos perquè Podem defensa fer un referèndum, i per Ciutadans aquesta és una línia clarament vermella. Al PSOE tenim una mica de tot. Sí, però vull dir... No,
el PSOE diria
pels barons del PSOE també...
Taronja fosc.
Sí. PP estaria encantat d'anar amb el PSOE, cosa que jo aquí, clar, dius, home, són dos competidors i que s'uneixin sense massa projecte més en comú que la unitat d'Espanya és poc viable, evidentment. Clar, Pedro Sánchez diu, no, jo intento el meu. Tot plegat, cedim diputats aquí per constituir grups, que tampoc em sembla malament, però bloquegem altres grups perquè Podem no tingui massa... És com una broma. Que dius, el de Catalunya aquí encara ara sembla poca cosa.
Bueno, ara hauran d'arreglar els despatxos el que les urnes no els hi va donar, no?
Exacte. És una frase desafortunada, però la veritat és que sempre es fa així.
Però és veritat que el pobre home en aquest cas es va comunicar fatal.
Sí, sí, perquè la realitat és que sempre s'ha fet això.
Però és que la política parlamentària és això. Quin és el problema? Que els espanyols no hi estan acostumats, no en saben. No en saben i de moment sembla que no en volen ni saber.
Exacte.
No en saben, no ho han hagut de fer mai, sempre hi ha hagut claríssimes majories, si no absolutes però gairebé, que necessitaven només de partits petitons, perifèrics, per formar les majories, per tant, sempre havien tirat allò a cop de carpeta i endavant. Per tant, no hi ha ni capacitat ni experiència amb grans coalicions, primera. Segona, el desgast personal de la dialèctica en la política espanyola és molt elevat. O sigui, la crítica en el nivell personal que es fan els líders polítics els uns als altres, o bueno, líders i no tan líders, o sigui, de les files d'un a l'altre durant tota la legislatura, és molt ferotge. Per tant, també ara és molt difícil poder entendre's dos grans partits com és el PP i el PSOE. Venim d'una crisi, venim d'unes mesures molt dures i estrictes que no comparteixo, òbviament, i no diré que per culpa de la crisi les han hagut de prendre. Algunes les han pres perquè han volgut. Per tant, no és excusa la crisi. Que això també dificultarà l'entesa amb un partit suposadament i entre cometes d'esquerres com és el PSOE. Per tant, hi ha molts elements que dificulten aquest acord. Per tant, no, jo de veritat no m'atreveixo a fer allò bola de vidre i dir què passarà. Sí que a dia d'avui el Rajoy, doncs diguéssim, és una mica el Mas, que si no fa un pas al costat...
Però molt més complicat, eh?
Sí, jo crec que molt més complicat.
Sí, perquè aquí ja no depèn només de dos, de dos actors.
I aquí el que els pot unir pot ser els catalans. De nou, o sigui, els catalans, com sempre, som un far de referència a la política de l'Estat, llavors, no sé què passarà, però jo crec que ni ganes, ni experiència, ni s'ha cultivat prèviament una possible coalició, o sigui, estan en una situació molt, molt, molt distant a dia d'avui.
Jo m'ho miro bastant en plan de que no arribaran, de que anem a eleccions generals al mes de maig. Jo m'ho miro una miqueta així. És a dir, Catalunya allà al mig el que fa és de discòrdia, diguem-ho així, entre ells, perquè és l'única línia vermella que s'han autofixat entre ells mateixos.
És
que
I també és un dels únics punts d'acord.
Exacte. I a la vegada també són... Exacte. I a la vegada són infantils. Perquè jo quan vaig sentir en el Sánchez que deia allò de el no és no, és com si li fes una bronca en el seu fill. T'he dit no, doncs és no. Vull dir, coses...
Bueno, però és que aquí el PSOE, pel que almenys el que comenten els analistes és que té les de perdre amb un pacte sí o sí, en aquest cas seria aquestes, amb el PP. Perquè...
Exacte, no s'emmirallin, sisplau, amb Alemanya. Aquí les dretes i les esquerres no són igual que allà, eh?
És que aquí un pacte dretes... quan aguantaria? Exacte. 3 mesos, per això ja fem eleccions.
Exacte, exacte. és que... Malgrat hagin de guanyar les dretes, eh? Perquè la sortida també la veig per aquí, eh? Tornem a tenir paper. Vull dir, els altres o no s'acaben d'expressar o estan dividits. Jo crec que estan més dividits que no falta de comunicació. Però, bueno, Catalunya està al mig.
Jo el que veurem, a veure. No entenc gens és el que està passant amb la creació dels grups al Congrés.
Jo tampoc
ho entenc.
I que si
en Comú Podem no pot tenir grup i els valencians, que ara no em surt el nom...
Compromís.
Exacte, gràcies. Tampoc, perquè són el mateix que Podem. I tot això ja és una cosa que tinc la sensació que escapa tant a una democràcia normal...
Exacte.
Que a mi ja no m'acaba d'entrar tampoc.
Jo suposo que cada grup s'autoorganitza com vol. Vull dir, no fa falta que... Sí... No fa falta que hi hagin 4 grups per votar diferent.
No, però clar, si tu tens 4 grups, com tens 4 torns d'intervenció... Sí,
els altres no els interessa.
D'entrada guanyen temps d'intervencions, evidentment altres avantatges de grup,
correcte,
de president de grup, de portaveu...
Però els acords haurien d'anar per aquest camí, no tant com a tenir grup propi. Clar, si aquest camí ja tampoc el poden solucionar, de dir, escolta, nosaltres estem a dins amb un grup sol i en som 4, tinc aquesta marge de temps més o d'intervencions de més, però clar, la disciplina de vot, que al final és el que ells estan barallant-se, és el mateix.
Doncs aquesta novel·la tindrà més pàgines segur i aquí les anirem llegint en companyia de vosaltres.
Però no
sobre...
us distreu de veure què passa a Catalunya.
Exacte.
Però que ja estem investigant tot, no fos cas.
Sobre la recollida de voluminosos, teníem un comentari del Rai García Santos que ens deia benvinguda iniciativa, però em temo que si tot això no s'acompanya de sessions per a aquells que no respectin el dia i l'hora de recollida, algunes zones de Sant Cugat continuaran semblant abocadors incontrolats. Gràcies al Toni Ramon, al Jordi i Molgó i a l'Ester Castanyer per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia de dimarts.
Gràcies.
Jo gràcies a vosaltres.
Us faig arribar els agraïments pels serveis prestats.
Gràcies.
Nosaltres tornem.
Gràcies a tu.
Tornem demà amb la tertúlia de polítics en companyia del Josep Gimeno. Ara els deixem amb el programa Sant Cugat a Fons i la Carme Reverte. Que passin un bon dia.